Radio Vilafranca.
Els dimarts, al Català al carrer, amb la col·laboració del Centre de Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Amb la Sílvia Catassús des de Sant Sadurní i la Teresa Casanelles del Servei Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès des de l'estudi 1 de Ràdio Vilafranca farem una nova edició, un nou capítol del Català al carrer. Teresa, bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem sempre recollint alguna qüestió d'actualitat o que us pot interessar. I avui va de vocabulari, un recurs que teniu.
Sí. Sí, sí, aquest recurs que ja n'hem parlat altres vegades, que és l'Optimot, que podem entrar-hi, pues, per una... és un recurs en línia, i fer consultes, doncs també sempre van actualitzant la seva base de dades i les seves fitxes. I bé, ara, darrerament, el que han fet és afegir fitxes noves. A través del seu... l'Optimot, a part de poder-lo consultar en línia, tenen un servei d'atenció personalitzada, o sigui que si alguna cosa no la trobem allà, també hi podem escriure, i ens fan, en un temps bastant breu, ens responen doncs, això sobre el nostre dubte. Doncs bé, aquests dubtes els van recollint i llavors elaboren fitxes perquè així també puguin ser, les seves respostes puguin ser visibles per tothom i ens puguin ser útils a tots plegats i van ampliant doncs, la seva informació. Doncs bé, ara han fet més fitxes relacionades amb registres col·loquials, sobretot l'argot més juvenil, aquest que es fa servir d'una manera molt espontània. Doncs bé, és una mica difícil parlar de registres col·loquials i d'argot juvenil i dir si una cosa és correcta o és incorrecta, perquè primer que el llenguatge informal, i en general, vull dir, és una cosa que no trobes al diccionari, que hi ha paraules que surten així espontàniament i ja està, les utilitzem sense que l'Institut d'Estudis Catalans l'incorpori al seu diccionari.
Saps quina m'agrada a mi que he adoptat, tot i que per edat no em toca, que diuen la gent jove? Turra.
Turra.
Quina turra, com quina sí? Pallissa, no? Quina tabarra, que dèiem
sí.
Abans.
I ara t'agrada aquesta?
M'agrada turra.
Sí, sí, pot ser que sigui aconsellable fer-la servir o no. Però això, des de l'Optimot, doncs, fan una mica de recomanacions o altres formes que es poden utilitzar si no són adequades les que fem servir. Bé, per exemple, una frase que posen d'exemple en aquestes fitxes seves. L'altre dia, la profe em va dir que em posés les piles. En plan, nen, estudia. En Marc, que era super a prop, ho va sentir i es va quedar flipant. O sigui, aquí hi ha unes
aquí quantes
paraules quantes,
eh?
Aquestes col·loquials.
Que fem servir cada dia.
Sí, sí, bé, és que no cal que parlem com si estiguéssim...
Fóssim un llibre, Fabra, no cal.
Clar, és que s'ha de parlar d'una manera espontània, més així informal. Per exemple, aquí ha sortit aquest verb flipant, que sí, que és un verb que... al diccionari no el trobem, però que es pot utilitzar, no és inadequat flipar, no? Per quan una cosa et sorprèn molt. També surt aquesta expressió en plan, que ara es fa servir com una mena de crossa, eh? Es fa servir per tot, això en plan. Però bé, en cada cas, doncs, estaria bé substituir-ho, perquè això sí que és un calc del castellà, en plan. Si vols dir en plan de conya, doncs pots dir directament en conya o en broma. En plan general, doncs pots dir de manera més general. En cada moment...
És molt més llarg.
Sí, en cada cas hauríem de buscar una altra opció, perquè en plan sí que és molt còpia del castellà.
I ara també es fa servir molt una crossa d'aquest estil, que és tipus.
Tipus?
Davant
sí.
De qualsevol cosa, els adolescents
ah,
et posen
sí,
tipus.
Sí, tipus, sí. És com... Això ajuda fins que vas pensant el cas de dir
sí, sí,
dius tipus
crossa.
O dius en plan, que de fet no té gaire contingut la paraula en si en aquell moment, no? Una altra que també ha sortit aquí és profe, que aquesta ja és antiga, eh? Això no és modern dir profe. Ja fa molts anys que es diu profe. I això, bé, és un recurs de la llengua que es diu que es fa per truncament, o sigui, una paraula més llarga que l'escurcem, no? De professor o professora diem profe. És un recurs totalment adequat, eh? El que sí que s'ha de tenir en compte és que llavors aquests truncaments ja es tenen en compte com si fossin una paraula nova. Per tant, pot ser que a vegades hagin de portar un accent. Per exemple, diem que anem al fisio, en comptes de fisioterapeuta. Doncs llavors, fisio passa a ser una paraula esdrúixola i ha de dur accent a la i. O anar a la biblio, per biblioteca. Doncs biblio també ha de dur accent a la i. O altres casos, eh? Anar a una mani, o ha aparegut un poli, o un indepe, tot això són paraules que es creen per troncament. Bé, és un recurs de la llengua col·loquial.
Col·loquial, sempre?
Sí, sí, clar, en un llenguatge
no ho veurem
formal,
escrit,
ni parlat, però en un registre formal, doncs això, en un telenotícies no parlen de la biblio i del poli, no? Doncs hem de tenir sempre en compte el registre que estem fent servir. I després també hi ha aquests prefixos com ara super, mega, hiper, que també aquí deia super a prop, doncs que també es poden utilitzar i tenim en compte que són paraules separades. Direm super a prop, super amb accent a la U, perquè és una paraula plana. O he arribat mega d'hora, o anem ultra de pressa. No ho enganxem, sinó que queda el prefix sol com una paraula separada. Bé, són coses que van sortint de la llengua del dia a dia i que està bé tenir fitxes o informacions que ens expliquin una mica quines altres alternatives tenim.
I si les utilitzem, de quina manera?
Sí, exacte. I si les continuem utilitzant, sapiguem doncs, com ho fem, no? Si ho fem bé o què podem millorar.
Doncs anem ara a classe a Ràdio Sant Sadurní.
I una setmana més, com sempre, saludem a la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia, com estem?
Molt bé, Eli, bon dia.
Avui que estem ja a les portes de Carnaval, agafem aquest tema i el reservem per la setmana que ve, perquè avui parlem de neologismes.
Correcte, neologismes. Sí, avui parlarem de neologismes, que són paraules de nova creació, i és que, bé, les llengües constantment incorporen paraules noves per a designar objectes o conceptes que abans no existien, i ho fan de diverses maneres. Es poden crear per les regles pròpies de formació de mots, fonamentalment per derivació o per composició. Per derivació vol dir que formem mots nous afegint síl·labes, afixos, sufixos, prefixos, etc., a mots que ja tenim. Seria el cas, per exemple, d'antisistema. A la paraula sistema hi hem afegit el prefix anti, que vol dir oposat, i hem creat una paraula nova. Quan parlem de mots creats per composició, vol dir que hem agafat dues paraules i les hem ajuntades per crear un mot nou, com ara contacontes, persona que explica contes, tot i que també en aquest, amb aquest significat tenim una paraula més genuïna, que és rondallaire, que ve de rondalla, narració popular curta, sovint oral. Altres neologismes són manlleus, és a dir, paraules que provenen d'altres llengües i que les hem adaptat al català, com ara xat, comunicació simultània entre diverses persones a través d'internet, generalment per escrit. Xat ve de l'anglès, chat, que en anglès també vol dir parlar amb algú de manera informal. Bé, l'organisme que s'encarrega de la normalització dels neologismes catalans és el TERMCAT, Centre de Terminologia de Catalunya, que publica els neologismes acceptats en l'àmbit català a la Neoloteca, que és un diccionari en línia. Des del 2014, l'Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra i l'Institut d'Estudis Catalans organitzen una crida oberta a participar en l'elecció del neologisme de l'any. I cada any, la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans estudia les paraules guanyadores i valora la possibilitat d'introduir-les al diccionari normatiu, al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, el DIEC. De moment, s'han introduït totes, llevat de la de l'any passat, que encara està en procés de valoració. Els mots triats fins ara són estelada, la bandera independentista, dron, aeronau no tripulada que és dirigida per telecomandament, vegana, persona que exclou totalment l'ús i el consum de productes i aliments d'origen animal, cassolada, amb el significat de manifestació de protesta consistent a fer repicar cassoles o atuells metàl·lics. La paraula sororitat va ser també una de les triades guanyadores que s'ha introduït. Sororitat vol dir relació de solidaritat entre dones. I també l'expressió emergència climàtica, que surt com a exemple en l'entrada emergència. També animalista, persona que propugna la defensa dels animals i està en contra de la seva explotació i maltractament. coronavirus,
no podia faltar,
birra, també va ser la guanyadora del 2022, birra, que vol dir cervesa, i la d'aquest any, que encara no s'ha introduït, que és viralitzar. Viralitzar, que és difondre continguts a través d'internet, especialment per mitjà de les xarxes socials, creant en poc temps un efecte propagador anàleg al d'un virus. Bé, viralitzar l'any passat, que es va fer, no sé si al novembre,
sí, a finals d'anys,
viralitzar es va imposar altres neologismes, com ara gasià-gasiana, de Gaza, grassofòbia, fòbia als grassos, hipersexualitzat, sexoafectiu, superilla o refugi climàtic. Val a dir que l'edició de l'any passat va introduir una novetat que era que, a més de triar el neologisme de l'any, es proposava triar una paraula d'ús comú que no la recull el diccionari normatiu i es van proposar paraules com ara bici, que és un diminutiu de bicicleta, brutal, friki, gorro, guai, porno, plataforma, en el context informàtic, tiet, tieta i xarxa social. I quina va guanyar?
Tiet, tieta.
Correcte.
Aquestes les tenim molt presents perquè, com bé dius, són d'extrema actualitat.
Sí, sí, sí.
Com sempre, un plaer, Sílvia, tenir-te al Penedès en xarxa. Retrobem la setmana vinent. Que
Gràcies.
Vagi molt, molt bé.
Adéu.
Passen 2 minuts tocats d'un quart de 12 i us animem a jugar amb el català com a excusa. Comencem el concurs. El nostre telèfon és el 93-87-26-26. I avui regalem un àlbum il·lustrat, un senyor àlbum, Pesa, que commemora el centenari de l'editorial Joventut i es titula Les aventures de l'editorial Joventut. Ara us diré alguns títols de llibres que segur que recordareu: Peter Pan, Heidi, Los Cinco o El Cinc, de Enid Blyton, o Tintín. Tots aquests títols són noms lligats a la història de l'editorial Joventut, que l'any passat va fer 100 anys, i per commemorar-ho ha publicat aquest àlbum, que fa un recorregut per aquests 100 anys d'història. És un llibre molt visual, molt gràfic i molt espectacular, on hi trobem tots aquests títols que han fet història i que formen part del nostre bagatge. És el premi d'avui, un senyor premi que us farà molta il·lusió. I, Teresa, anem a explicar com anirà avui, quina lletra tries.
Sí, avui, com que ens van quedar algunes paraules pendents de la setmana passada, doncs continuem amb la mateixa lletra, que era la S. Avui totes les paraules que s'han d'encertar tenen com a mínim una lletra S. A veure, recuperem les dues de la setmana passada. La primera era: els cucs en són els productors principals. Dèiem això, que són els cucs, doncs produeixen un tipus de fibra i hem de dir això, quin és el nom d'aquesta fibra. Té 4 lletres i una de les 4 és una S. L'altra que va quedar pendent pot ser de te, de cafè o del vàter. Una paraula de 5 lletres, que ja vam dir que era un continent, diguéssim, que pot ser de te, de cafè o també del vàter. 5 lletres i almenys una és una S. I en diem una de nova.
I tant.
Posem la roba així perquè s'assequi. Com posem la roba perquè s'assequi? Hem de pensar en això, en aquesta paraula. Com diem que posem la roba perquè s'assequi? Té 6 lletres. I també, almenys una, és una S. De moment, ho deixem així.
Doncs,
a veure si surten.
Hi ha ganes, perquè hi ha 3 trucades en espera. Anirem per ordre d'arribada. La primera ha estat l'Eulàlia. Bon dia.
Hola, bon dia.
Eulàlia, tria i remena.
Si no voleu.
Va, doncs comença per la primera, eh? Així anem per ordre.
M'agrada la segona.
Ah, doncs així tries tu, va. Vinga.
Tassa.
Una, pot ser una tassa de te, una tassa de cafè o d'altres coses, un recipient, oi? I també de la tassa del vàter, doncs també se'n diu tassa. Del recipient d'un vàter també se'n diu tassa. Molt bé, perfecte. Aquí l'únic que havíem de tenir en compte és que parlàvem de la S, que té 5 lletres, perquè tassa s'escriu amb dues S's. És aquest so de S sorda i, per tant, hem de posar dues. Tassa. Fantàstic.
Felicitats, vale. Eulàlia, i sort amb aquest 1.
Vinga. Val, gràcies.
Adéu, bon dimarts.
Adéu.
I darrere l'Eulàlia ha trucat el Vicenç. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Hola, Vicenç, tens el número 2 i encara pots triar un parell de definicions.
Què et sembla?
Si l'Eulàlia ha dit el segon, a mi em toca el primer i és seda, cucs de seda.
Ah, exacte. Els cucs són els productors i el que produeixen doncs, és la seda, aquest teixit, eh? Molt bé, seda.
Saps que n'havíem tingut de petit, eh?
Ah, exacte. Això no sé si encara es fa això avui dia.
No ho sé, però ho fèiem.
Poquet, eh? No...
I després havíem d'anar a buscar la morera.
Les fulles de morera.
A plomar els arbres, les moreres que ja trobàvem,
sí,
eh?
Sí,
que
però també... ara hi ha moltes moreres bordes aquí a Vilafranca, i llavors els hi posaves i es morien perquè no els agradava aquelles fulles.
Veus?
Això havia passat amb els meus fills.
No era adequada, aquella morera.
No.
Ja.
Els que hi havia abans al Tívoli sí que eren bones, aquelles.
Doncs no sé, deu haver passat de moda, ja, això, dels cucs de seda.
Afortunadament.
Era molt interessant, per això, d'observar a casa com tot el procés i tot això.
Era un treball d'escola, jo crec que ja ho teníem tots, amb una caixa, una capsa de...
De sabates.
Sí.
I anava veient el procés,
era curiós.
La papallona... Sí, fantàstic.
Molt bé.
Molt bonic.
I tant.
Vicenç, gràcies i sort amb aquest 2.
Moltes gràcies.
Molt
a
tu.
Bona setmana.
Adéu.
Gràcies. Adéu. I saludem la Montse. Bon dia.
Hola, bon dia.
Montse, tens el 3.
No l'he pogut sentir. Les altres dues primeres sí, però aquesta no l'he sentida.
Va, doncs...
Estava atenent el que me tenia a mi i no...
Estaves amb el Toni. No passa res.
D'acord, anem. A veure, et dic la que hem dit i n'afegeixo una altra i així pots triar i tot, eh?
Sí.
Dèiem, posem la roba així... perquè s'assequi. Com posem la roba perquè s'assequi. I té 6 lletres. I l'altre que puc afegir diu qui va més mal calçat. Aquesta té 7 lletres.
Ai, ara no...
Totes dues són fàcils, eh?
No ni l'altre.
Tu pensa en això, qui va més mal calçat? Allò que es diu amb una...
El sabater.
Ah, veus? És completar la frase feta. El sabater és qui va més mal calçat, eh? Que encara potser es diu, potser encara es diu. Doncs sabater, acabat amb R, per això té 7 lletres, i la primera és la S que demanàvem. I bé, ara puc... Després comento alguna cosa d'aquesta frase.
Doncs ja tens aquest 3 ben guanyat, Montse.
Doncs gràcies.
Gràcies a tu.
Adéu, adéu. Gràcies.
Seguim rebent trucades al 93-87-26-26. Anna, bon dia.
Hola, bon dia.
Tens el 4... I et queda una definició, l'has pogut escoltar?
Crec que és...
Sí?
Aixuta, potser?
No, perquè el que dèiem és... Posem la roba així, d'aquesta manera, perquè s'assequi. O sigui, el que busquem és com posem la roba perquè s'assequi.
Estesa.
Ah, això mateix. Havies de trobar-hi el que demanàvem. Estesa. Posem la roba estesa perquè s'assegui o s'aixugui. També podem dir aixugui, assecar o aixugar, quan traiem, intentem que surti l'aigua. Sí, aixugar o assecar. Sí. Aixugar també vol dir passar el drap per una superfície mullada, per exemple, llavors direm aixugar. Però en el sentit, com ara això de la roba, posar-la al sol, doncs tant són correctes un verb com l'altre.
Vale.
Gràcies, Anna.
A vosaltres.
Vinga.
Adéu. Bon carnaval, que ja comença, oi?
Sí, ja estem a punt de solfa. Avui ja hem començat el programa. Gràcies.
Vinga,
aquí
bé.
Adéu. Posem una definició més?
Va, volia afegir, que ara ja ho acabo de dir, amb aquesta paraula estesa, que tenim una expressió que també està molt bé, que és haver-hi roba estesa. Quan hi ha algú present que no volem que senti allò que volem dir, diem, oix, ara no puc dir res, que hi ha roba estesa, que tenim algú al davant i no vull que senti el que vull explicar. També d'aquestes que es van perdent.
Sí, hi ha roba estesa. Estava pensant que no sé si es diu gaire.
Exacte, no.
I si la dius, l'interlocutor em sembla que no t'entendrà pas.
Exacte.
Depèn de l'edat.
O potser el que hi ha davant, si sent que dius això, dius, què volies dir, que hi soc jo davant, no? En fi... Doncs va, en deixem un parell de noves.
Sí.
Muntanyes de papers per emplenar. Quan tenim una muntanya de papers que ens fan omplir per fer alguna gestió, alguna sol·licitud, sobretot a tràmits de burocràtics, doncs com en diem d'això? 9 lletres, i almenys una és una S. I en dic una altra. Un astre amb molt poca companyia. Aquesta té 3 lletres. I ja sabem que una és una S, o sigui que no falta gaire per completar.
Esperem trucades al 93-87-26-26 i avui regalem aquest àlbum molt il·lustrat de l'editorial Joventut que commemora els 100 anys i fa un repàs a tots els títols i noms que ha estat publicant al llarg d'aquest llarg bagatge. Peter Pan, Heidi, Enid Blyton, sobretot Tintin, però si obro a l'atzar em sortiran Campanilla, El Pequeño Aviador, Rudyard Kipling, Mary Poppins, tots aquests títols els va portar a casa nostra l'editorial Joventut. Oliverio Twist, té uns quants anys. Ostres, traduït així. Tant. Aquests
sí,
són
Oliverio.
Els primers, la Heidi, la Abeja Maya, les Rondalles de Grimm, en català també, la Ventafocs, l'Alícia en Terra de Meravelles, tot molt ben il·lustrat. L'any 26 va començar a publicar una col·lecció que es deia El Cuento Rosa, dirigit al públic infantil. Cómo nace el amor, El secreto de Julia Godoy.
Això sí que sona molt antic, eh?
Una mica, l'any 1926. Volies dir alguna cosa més del sabater?
Sí, i de la tassa ara veig que
sí.
També. Bé, del sabater, hi ha aquesta frase, doncs, el sabater és qui va més mal calçat. Hi ha algunes versions una mica, també, algunes variacions.
Seria allò de en casa de herrero,
en casa de herrero, tu què dius, cuchara? De palo.
De palo, estava rumiant com es deia, ara el Toni m'ha ajudat, cuchara de palo.
En casa de herrero, cuchara de palo o cuchillo de palo, també. Sí. En castellà, sí, seria l'equivalent aquest en castellà. En català hi ha alguna versió una mica més llarga, com ara el sabater és el més mal calçat i el sastre el més apedaçat, que també va una mica per aquí, no? O sigui que qui té abundància d'una cosa o qui en té més en frueix menys perquè no hi posa tanta atenció o perquè té tanta feina que a casa ho té descuidat perquè s'ha d'encarregar de la feina als altres, això és el que es fa servir. O també hi ha un altre que és a cal sabater sabates de paper, que seria una mica també això mateix.
Rima.
Sí. I també sobre la tassa, el que volia dir és que a part del recipient aquest, que és una tassa, que fixem-nos que existeix una altra paraula, que és taxa, que a vegades diem malament, escrit en bics, que és quan ens referim a un preu, a un import, un percentatge, que també es dona d'alguna dada. Això no és una tassa, perquè en castellà es diu tassa, en català es diu taxa, la taxa d'interès, la taxa de creixement, la taxa de natalitat, la taxa d'un impost, i el verb taxar. Tampoc no és tassar un espai, un habitatge, per exemple, sinó taxar, amb X, no ens hem de confondre. I bé, ens queden aquestes dues així pendents. Tenim les muntanyes de papers per emplenar o per resoldre allò que tens molts papers sobre la taula. A veure com en podem dir...
És bonica aquesta paraula, és llarga. I 9 lletres.
I es diu.
I es diu molt.
Sí. És de la família de paper, per tant, anem per aquí. És de la mateixa família que paper.
O si et diuen a casa, endreça aquella taula que tens allà una pila de... També faríem servir aquesta paraula, encara que no hagis d'omplir formularis.
Sí, exacte. I després l'altra, que també és, jo crec, senzilla, que és un astre amb molt poca companyia. És que no hi ha res més a dir, que té 3 lletres i una de les 3 és la S. És una paraula que té altres significats, per això juguem, té diferents significats, juguem amb astre i juguem amb que té poca companyia.
Doncs s'hauran d'esperar a dimarts vinent.
La reservem.
I penseu i truqueu només arrenqui el concurs la setmana que ve, que ja serà febrer. Regalem el llibre, aquest llibre que commemora els 100 anys de l'editorial Joventut, que es titula Les aventures de l'editorial Joventut, àlbum il·lustrat. I són 4 números i em surt el 4. Per tant, Anna, quan vulguis, passa per Ràdio Vilafranca a buscar el teu premi. Per cert, també incloem aquests dies un calendari de sobretaula que ens ha portat la Teresa del Centre per la Normalització Lingüística. Teresa, gràcies i bona setmana.
Adéu, bon dia.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 12:45. Comencem un nou repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. L'Ajuntament de Vilafranca posa en marxa l'oficina de barris, que compartirà espai amb l'oficina de voluntariat. L'alcalde de Vilafranca i el regidor de Participació i Barris han presentat aquest dilluns al matí la nova oficina de barris, que estarà ubicada a la planta baixa de la Casa de la Vila i compartirà espai amb l'oficina del voluntariat. L'oficina de barris donarà servei a les associacions veïnals per atendre les incidències i peticions dels barris, però també estarà oberta a altres entitats de la vila que ho requereixin. Segons explicava el regidor Jordi Junyent. L'alcalde, Francisco Romero, destaca que les entitats es veuran millor acompanyades en el seu dia a dia. D'altra banda, el regidor de Participació i Barris ha explicat que s'està tornant a activar el voluntariat refent el llistat de persones voluntàries que s'han adreçat a l'Ajuntament. Segons Junyent, la convivència entre les oficines de barris i voluntariat, amb dues persones com a personal tècnic, també permetrà generar sinergies. Les dues oficines atendran tots els dies laborables de 9 del matí a 1 del migdia. També es podran concertar cites puntuals en altres horaris. Els correus electrònics de contacte són ab-veïns@vilafranca.org i voluntariat@vilafranca.org. El telèfon de l'oficina de barris és el de l'Ajuntament, 938920358, amb l'extensió 2573. I per contactar amb l'oficina del voluntariat hi ha un número de WhatsApp, el 608-349-528. L'Ajuntament d'Albinyana organitza novament la Rua del Carnaval a les Peces. A diferència de les darreres edicions, es passa de fer el recorregut en horari de tarda al matí. El Carnaval es viu intensament al municipi gràcies a l'entitat Carnaval Albinyana, que participa en una carrossa en diferents rues de la comarca i que també seran a la de les Peces. Així serà el dissabte 17 de febrer al matí, quan es farà la Rua amb el mateix recorregut que les darreres edicions. La sortida al carrer Barcelona i l'arribada a l'Avinguda Sagrat Cor, passant per l'Avinguda 11 de Setembre, la Rambla del Penedès i els carrers Verge de Montserrat, Moreres i Àngel Guimarà. L'Ajuntament de Sant Sadurní, a través del Servei de Joventut, participa a l'edició 2024 de La Força del Teatre, un projecte d'abast comarcal impulsat pel Casal de Vilafranca i que vincula els joves, la cultura i el benestar social mitjançant tallers de teatre dirigits a joves d'entre 15 i 18 anys. El projecte va néixer primer des de Vilafranca amb els alumnes d'arts escèniques del Milà i Fontanals, i l'any passat hi van participar també joves de Santa Margarida i els Monjos, Gelida, i també en aquest 2024 s'incorporen Sant Sadurní i Sant Martí. El projecte que Sant Sadurní es durà a terme els dimecres, d'un 4:15 a 7:45 a l'Índex, arrenca demà i s'allargarà fins al 26 de maig, amb un equip professional integrat per especialistes en pedagogia i arts escèniques, historiadors, dramaturgs, educadors socials, psicòlegs, periodistes i divulgadors. El proper 12 de febrer s'iniciarà una nova activitat de Muay Thai i defensa personal organitzada per l'Ajuntament de Torrelles de Foix. Les classes es faran al gimnàs de l'Escola Garau de Peguera els dilluns de 7 de la tarda a les 8, els dimecres de 6 a 7 i els divendres de 6 a 7, també a la mateixa hora. Per infants de 10 a 12 anys és una activitat gratuïta. També s'ofereixen preus especials per pensionistes o persones amb invalidesa. Les inscripcions s'hauran de realitzar a les oficines de l'Ajuntament o a la seu electrònica, ajuntant el formulari d'inscripció amb la documentació.
Penedès en xarxa.
Són 12:05.
Mírame, esta vez sé que no hay marcha atrás. Nada va a impedirme continuar intentándolo.
Penedès en xarxa.
Más hasta el final, imagíname, levitando en el Everest.
Comencem les últimes pantalles d'aquest gener parlant del Benidorm Fest, certamen en el qual la catalana Sofia Coll parteix com a favorita. Entre els noms que més sonen per guanyar aquesta nova edició del festival, creat per Ràdio Televisió Espanyola per escollir el representant espanyol a Eurovisió, hi ha la catalana Sofia Coll. L'ex-participant d'Eufòria pot fer història perquè la seva cançó té una part en català. La cançó, que es titula Here to Stay, compta també amb frases en espanyol i anglès, però el fet d'incloure una part en català és el que pot marcar la diferència. Recordem que ja s'ha intentat en ocasions anteriors sense cap èxit. La primera vegada que es va intentar portar el català a Eurovisió va ser l'any 1968, quan Joan Manuel Serrat va ser apartat de la cursa eurovisiva per proposar una cançó, aleshores íntegrament en català. El cantautor va ser retirat i substituït per Maciel, que va guanyar Eurovisió aquell any. Tornant al present, en el festival d'enguany també hi competeix Roger Pedrós, que aspira a guanyar amb un tema íntegrament en català, tot i que, segons les apostes, no té tants números com la Sofia Coll. Tot i que podria ser la primera vegada que Espanya porti un tema en català a Eurovisió, recordem que Andorra ja ho ha fet en 6 ocasions. Abans, però, d'arribar a Eurovisió, la Sofia Coll ha de passar les semifinals. Avui dimarts té lloc la primera semifinal, dijous se celebra la segona semifinal i dissabte la final del Benidorm Fest. I quan a sèries d'estrena, avui a Netflix arriba NASCAR a toda velocidad, nova sèrie documental esportiva que es posa al volant de les eliminatòries i el campionat de la Copa NASCAR del 2023 per acompanyar una quinzena de pilots mentre es disputen un dels títols més llegendaris de l'automobilisme. La sèrie oferirà un ampli accés exclusiu a molts pilots i equips i, a més, portarà els fans darrere de les càmeres mentre analitzen a fons els reptes físics i mentals que comporta participar en el campionat de stock cars més important del món.
When you're at the racetrack, the overall sensory experience, the way it sounds, is intoxicating. But if you're a race car driver...
All right, boys.
We will win.
I'm praying to God to keep him safe.
You have the opportunity...
Let's go!
...to get hurt. Or killed. And you do it anyway. Think about what a badass that is.
La sèrie de 5 capítols culmina amb la coronació de Ryan Blaney com a campió de la Cup Series 2023 després de 10 esgotadores carreres. I a Filmin des d'avui teniu Sangre y Dinero, primera i monumental sèrie del director francès Xavier Giannoli, guanyador del César a la millor pel·lícula per Les il·lusions perdudes, amb un repartiment de luxe encapçalat per Vincent Lindon i Nils Schneider, amb Ramzi Bedia i Olga Kurilenko. La sèrie narra la història real de l'estafa sobre l'impost del carboni a França, que va tenir lloc entre el 2008 i el 2009 i que segueix considerant-se la major estafa del segle.
$1 billón. Es el volumen anual de dinero negro según un estudio del FMI. Los delincuentes se han dado cuenta de que es más fácil operar en los mercados financieros que atracar un banco.
¿Por qué creen que timadores se meterían en el mercado del CO2? No es oro ni cocaína.
¿Es eso lo que te pone ahora? ¿Las estafas? ¿Los gángsters?
Un fraude de 2.000 millones en menos de 3 meses.
Venga.
Simón Benachter, director del SNAJ.
Els primers 6 capítols de Sangre y Dinero, la primera sèrie del director francès Xavier Giannoli, s'estrenen en exclusiva Filmin avui. La segona part de la sèrie, formada per 6 capítols més de 50 minuts, arribarà a la plataforma el proper març. Seguim compartint històries que arribaran a les plataformes demà a Netflix, The Seven Deadly Sins. Fa anys que Netflix aposta fort per l'anime i aquesta setmana hi ha nova estrena i potent. Es tracta, com us dèiem, de The Seven Deadly Sins, els 4 genets de l'apocalipsi, seqüela de la sèrie The Seven Deadly Sins, Dragon's Judgment. Mentre una profecia apocalíptica plana sobre la pacífica terra de Britània, un noi, amb un cor pur, emprèn un viatge de descobriment i venjança. Això és el que diu la sinopsi oficial. Molt recomanable per als fans de l'anime, aquesta de Seven Deadly Sins, a Netflix demà. Seguim a la plataforma de la N vermella, Netflix. Demà dimecres hi ha una altra història que potser us agradarà més. Es titula Baby Bandito. És un drama xilè d'acció i d'atracament de 6 episodis inspirat en el robatori del segle que va tenir lloc a Xile l'any 2014. Protagonitzada pel jove Nicolás Contreras, la seva vida fa un tomb quan s'enamora de Genesi, una jove de classe alta. Decidit a arriscar-ho tot per amor, l'impulsiu skater trama un pla increïblement audaç: robar milions de dòlars als carnissers, un perillós grup de mafiosos. Mentre se salten totes les regles i fugen dels seus perseguidors, Kevin i Genesi viuen una història d'amor amanida amb el perill més extrem. Tots dos busquen una vida extraordinària de passió i risc que culmina amb un emocionant viatge a Roma. Bandolero, andamos entrando al
dinero. Me quieren verme pero prisionero. Mi nombre es Kevin Tapia. Nací en Santiago de Chile. Soy de barrio. Dicen que el dinero no hace la felicidad, pero el que dijo eso nunca fue pobre.
Quieto, quieto, quieto.
¿Estos son 1.000 millones?
Mucho más.
¿Eres soñador tú?
Soñaré gratis.
Mi hija no es para ti.
6.000 millones de pesos. Una cifra exorbitante fue la que se llevaron delincuentes.
El robo está en las noticias. Otra banda dio el golpe. Y le resultó a los hueones. Va a ir a buscar a los chuches a su madre. Los quiero vivos.
Esos hueones son sanguinarios. Cortan cabezas, cuelgan los cuerpos. Algo les dicen los carniceros.
Pantera dijo que nos escondiéramos. Vámonos lejos.
Yo no me puedo ir así. No los voy a traicionar.
No es traición, Kevin. Pensar en nosotros.
Enregistrada a Xile i Itàlia l'any passat, la ficció Baby Bandito consta de 8 capítols. També demà, dia d'estrena, en aquest cas a Disney Plus, amb Coro, una sèrie documental de 6 parts que segueix els nens del cor juvenil de Detroit mentre es preparen per l'actuació de la seva vida. A través dels seus ulls, els espectadors experimentarem els alts i baixos de la seva vida a la ciutat d'Ontario, mentre persegueixen el seu somni d'actuar en un dels clubs més grans del món. El seguiment del cor arriba en un moment crucial després de la seva aparició l'any 2019 al programa America's Got Talent. El seu director, Anthony White, s'enfronta als desafiaments de substituir diversos membres claus del cor, mantenir el cor rellevant i trobar la propera gran oportunitat que els posi novament al centre de l'atenció a tot el país.
One, two, ready. You can be anybody and be a part of the Detroit Youth Choir. We're the underdog out to prove what we can do.
When I sing, it's like I'm in a different world.
I'm pouring my emotions out onto the audience.
It all does take work, but if I keep going, I'm going to reach my mark.
The amount of dedication it takes to be in DYC is on the same level as a high school athlete.
Hella high water. I want to be able to take these kids to the next big stage.
We perform on some of the biggest stages in America. America's Got Talent wasn't the end of everything. Without further ado, I just want to announce we have been invited to perform in Carnegie Hall.
Carnegie is the Super Bowl of musicians. That's why everybody fight to get there. We only have room for 50.
Podreu seguir els nens d'aquest cor juvenil de Detroit a partir de demà a Disney Plus amb el nom del Coro. I aquest divendres, Amazon Prime Video estrena Mr. and Mrs. Smith. Segur que el títol us sona. I és que la nova ficció de Prime Video, protagonitzada per Donald Glover i Maya Erskine, és una reinterpretació de la mítica pel·lícula de l'any 2005, protagonitzada per Brad Pitt i Angelina Jolie. En aquesta versió, dos solitaris desconeguts aconsegueixen feina en una misteriosa agència d'espies que els ofereix una vida gloriosa d'espionatge, riquesa, viatges pel món i una luxosa casa a Manhattan. Quin és el truc? Doncs noves identitats en un matrimoni concertat com Mr. John Smith i Mrs. Jane Smith. Ara que estan casats, però John i Jane han de dur a terme una missió d'alt risc alhora que s'enfronten a una fita nova en la seva relació.
Soy Jane.
Jo, John. Tarjeta del banco.
Certificado de matrimonio.
¿Estamos casados?
Sí, eso parece.
No dijeron nada de emparejarnos hasta la última entrevista.
Es lo que hacía el KGB antes. Es más discreta una pareja.
Qué romántico.
¿Y a qué os dedicáis los dos?
Software.
Software. Ingenieros.
Inyectadle una sola dosis que no haya bajas.
¿Qué? ¿Creéis que si la empresa no os hubiera emparejado, seríais compatibles? ¡Eres un
infantil!
Estás
en un refugio que he construido yo. Yo he encendido el fuego y te he traído el pescado.
¡Hombre, yo qué refugio! ¡Comida, fuego, agua! No.
¿Puede?
A costat de Donald Glover i Maya Erskine, completant el repartiment, hi trobem l'espanyola Úrsula Corberó i John Turturro, entre d'altres. Es titula Mr. and Mrs. Smith, com la pel·lícula, i arriba divendres a Prime Video. D'altra banda, els crítics espanyols lliuraven divendres passat els Premis Feroz 2024 en una gala marcada per la denúncia de tres dones acusant el director Carlos Bermud de violència sexual. Quan al palmarès televisiu la sèrie La Messias no va tenir rival, la sèrie dels Cavis s'han dut els premis de millor sèrie dramàtica, millor actriu protagonista per Lola Dueñas, millor actor protagonista per Roger Casamajor, millor actriu de repartiment per Irene Balmas i millor actor de repartiment per el català Albert Pla.
Acabo de tener esta conversación con Dios.
Dios mío, dime, ¿qué quieres? A tus hijos. ¿Y para qué quieres a mis hijos? Para que salven el mundo. ¿Cómo tienen que salvarlo? Cantando. Bailando.
Cantan canciones como medio religiosas.
Ah,
no
sí,
son.
Ricardo, vale, sí, ya.
He visto los vídeos.
Al parecer lo he visto toda España.
És la Messias que, com us dèiem, ho ha patat als Premis Feroz. La sèrie de Los Javis no ha tingut rival i, pel que fa a la millor sèrie de comèdia, ha estat poquita fe.
¿Qué quieres, Enrique?
Quiero ir a buscarlas y sacarlas de ahí yo mismo.
I acabem recomanant una exposició per als fans de The Crown. Això sí, si sou per Londres. I és que més de 450 articles de la sèrie, centrada en la difunta monarca britànica Elisabet II, s'exposen aquests dies a Londres, un cop han acabat les 6 temporades d'aquesta producció de Netflix. A la casa de subhastes Bonhams s'hi poden veure tota mena d'elements que s'han fet servir per ambientar l'exitosa sèrie, des del vestit utilitzat per recrear la coronació de la reina fins a una rèplica de la porta del 10 de Downing Street o les reixes del Palau de Buckingham. Els fans de The Crown, orfes des que el desembre passat la sèrie va acabar, podran triar i remenar el que més els agradi de totes aquestes coses relacionades amb el rodatge i, això sí, anar rascant-se la butxaca si se'n volen endur algun record. El dia 7 de febrer hi haurà la Crown Auction, la subhasta en directe, on es vendran fins a 150 vestuaris, accessoris i decorats. Al Pantalles hem compartit unes quantes històries, unes quantes sèries, i ara tenim una història final per acomiadar aquest dimarts que ens explica i ens serveix la Lourdes.
Doncs sí, bon dia. I vaig a veure si us la colo avui.
Vinga, va.
Perquè és graciosa. I ja sabeu que els bars cada cop s'ofereixen més coses. De fet, fa unes setmanes a un bar de... Sí, un bar de Barcelona, doncs, va ser guardonat per la Generalitat de Catalunya perquè, a banda de servir còctels, també feia els propis gots. Doncs no va en aquesta línia, però sí que, degut a que la societat cada cop està pitjor, hi ha un bar de Bilbao que ofereix un polèmic servei de bufetades. I jo us explico. Un bar bilbaí ha estat objecte de crítiques per oferir als seus clients un polèmic servei de bufetades abans de servir-los al menjar. El basquerí servia els seus aperitius amb una bona ració de bufetades que propinaven al seu personal femení. Es diu que aquest estrany servei ha revitalitzat el negoci de l'establiment, atraient un nombre cada vegada més gran de clients disposats a provar aquesta dolorosa experiència. Al principi, les bufetades les donava un sol membre del personal, prèvia petició, però a mesura que creixia la demanda, la direcció va contractar diverses noies disposades a repartir bufetades i fins i tot van començar a cobrar un euro per bufetada. El servei era popular per la gent del País Basc, així com entre turistes estrangers que eren curiosos. Com més fort els pagava l'amplada, més excitats es posaven els clients, afirma l'informe d'un mitjà local que va assistir al bar. No sols no s'enfadaven, sinó que semblaven sentir-se més relaxats i fins i tot donaven les gràcies al membre del personal que els hi abofeteava. Així com es pot veure en un vídeo, aquestes bufetades no eren cap broma. Algunes de les noies es deixaven la pell, per dir-ho així, i els clients els encantava. No obstant això, en algun moment, Bascarí va decidir interrompre la seva principal atracció i centrar-se única i exclusivament en els serveis estàndards d'un bar. El mes passat van publicar un anunci a Twitter instant a la gent a no passar per allà esperant rebre una bufetada. Bascarí no ho ofereix actualment bufetades. Agraïm l'atenció, però no podem atendre visites amb la intenció de rebre bufetades, deia el missatge. No esperàvem que els vídeos antics es fessin virals d'aquesta manera, així que, si us plau, prengui-ho, comprengui-ho abans de venir. Així que la veritat és que ara ja no ofereixen els serveis, veu que se'ls va anar una mica, de les mans, mai millor dit, i ara només ofereixen el servei normal i corrent d'un bar. Però, bueno, fins ara, doncs, el preu d'un euro, bufetada al canto, i, escolta, tan contents.
A sobre pagant.
A sobre pagant, és a dir.
Jo saps que m'ho crec tot, però avui, no sé, a mi això que sigui a Bilbao, m'haguessis dit que és als Estats Units o en algun país d'Àsia, t'hagués dit que sí. A Bilbao, no me la crec.
I ara què faig?
I ara què fas tu, Sílvia?
Va, doncs, per desempatar, jo diré que sí. Primer pensava que massoques, no?, aquests clients que sí. Van que els peguin. Però després, quan has dit que qui pagava eren cambreres, eren dones, he pensat, potser aquí hi ha un component eròtic o morbós... I diré que sí, va. Així tindràs una de cada.
Doncs l'Eli ha encertat. A veure, et de dir que la base sí que és real, però va ser al Japó.
Que
ja anava ben encaminada, l'Eli.
Per això vaig canviar, a veure si colava. La base real és del Japó, va ser un restaurant, que un bar que oferia bufetades, però vaig pensar, vaig intentar la cola. I ho vaig canviar pel País Basc. Per allò de que som com som un poquito brutos. Però ja ve que tu, Eli, no t'enganyo. És que no hi ha forma, eh? Gràcies,
a mi em poses allà, ja et dic, països asiàtics o Estats Units, i jo m'ho crec tot el que puguis arribar a dir.
Doncs sí, sí, efectivament era falsa, però sí que era veritable al Japó.
És una història simpàtica, mig real, que ens ajuda avui a acomiadar aquest dimarts, Rúfol. Gràcies a totes dues, demà ens hi posem de nou.
Fins demà.
Tanquem aquí la paradeta, us deixem després de 3 hores intenses de molta ràdio i de carnaval, ja hem començat, demà més, adéu.